Molt bona tarda, Carme, i molt bona tarda, Carlota.
Bona tarda, Òscar.
Com sempre, tornem un divendres més per explicar-vos què ha fet bullir les xarxes aquesta darrera setmana.
Doncs bé, avui us parlarem de la Met Gala, de la gala benèfica de la moda de Nova York. El que curiós, us parlarem de la nova revelació del futbol, el noi de 15 anys que ha debutat amb el primer equip del Barça, i us direm quines sèries s'han estrenat a les diverses plataformes i quines són les cançons que ho estan petant.
Comencem! Doncs anem a començar, com sempre, fent un repàs de les estrenes de les noves sèries de les diferents plataformes.
Netflix, en primer lloc, estrena l'esperat spin-off de Los Bridgerton i s'anomena, mai millor dit, La reina Carlota, una història de Los Bridgerton. La sèrie consta de 6 episodis i ens explica els fonaments de la sèrie dels Bridgerton, és a dir, que narra l'ascens al poder de la reina Carlota. There is reason they wanted me. Why me? Charlotte, but there are worse fates
than marrying the King of England. Prime Video, per la seva part, estrena avui Hasta la Madre del Dia de les Madres en honor al Dia de la Mare. Aquesta sèrie mexicana narra la història dels recents casats Lídia i Manuel. Les famílies d'ambdós es reuneixen per celebrar el Dia de la Mare i l'Esmeralda i la Rosa, les seves respectives mares, s'hauran de donar suport per sortir endavant en aquest dia que sembla tornar-se'ls en contra.
Nos casamos.
¿Estás embarazada?
No, mamá.
Es romántico.
Es broma, ¿verdad, Manuel?
¿Qué quieres que piense? Ni siquiera me habías hablado del tal Miguel.
Manuel.
Fue repentino. No lo teníamos planeado.
¡No lo tenías planeado!
Ay, Manuel, ya descompusiste a mi mamá.
Mañana es Día de las Madres.
Odio el Día de las Madres.
Yo solo no quiero que se sientan de que pasaste el Día de las Madres con mi mamá.
Mi amor, ni siquiera sé si nos va a abrir.
¿Qué es lo mejor del Día de las Madres para mí?
Es un día en el que todos estamos juntos.
A nombre de Esmeralda San Román.
Tiene toda la jauría.
I finalment HBO Max estrena una minissèrie de 5 episodis que explica la història real de com els sabotejadors polítics de Nixon i els autors intel·lectuals del Watergate van derrocar accidentalment la seva presidència, la presidència que estaven intentant protegir. Es diu Los Fontaneros de la Casa Blanca.
Howard! That's the White House.
Howard Hunt.
Howard, the president asked for a real son of a bitch to handle this Pentagon leak.
What do you need?
I want you to meet Gordon Liddy, toughest guy I know. He'll hold his hand in the flame of the candle.
I do not bend, and I do not break.
What's the trick?
There's one. Gets third degree burns every time.
Please stop.
We now work for the committee to re-elect the president. Your new mission is to make sure he wins this election.
We'll intercept confidential information of the radical left.
What's the plan?
We're going to hit the DNC at the Watergate.
Howard, that is the stupidest thing I've ever heard.
We strike tonight.
El 29 d'abril, el Barça va jugar davant el Betis en un partit corresponent a la jornada 32 de Lliga. El conjunt català va guanyar 4-1, però aquesta no és la notícia més destacada. El titular és el debut de Lamine Yamal, un noi de tan sols 15 anys. Xavi, el tècnic terrassenc, va donar-li l'oportunitat de debutar, convertint-se en el jugador més jove de la història del Barça en debutar amb el primer equip.
O sigui, és definitivament flipant. I, bueno, arran d'aquesta notícia us portem també els jugadors més joves en debutar en una lliga professional. Hem fet un petit recull i el primer cas que us portem és el de Mauricio Valdivieso. Valdivieso és un noi bolivià que va debutar a l'Aurora, un equip de la primera divisió de Bolívia, i el seu pare, Julio César, era l'entrenador de l'equip quan l'adolescent va tenir l'oportunitat de disputar els seus primers minuts com a professional.
Aquest és un cas on va debutar molt prematurament, però clar, l'entrenador era el seu pare i a lo millor sí que no té tants mèrits, no?
Potser no té tant mèrit, estic d'acord.
I el segon cas és la de Laila Lucía de la Luz, que amb 12 anys va debutar a la Lliga Mexicana Femenil amb el Club Atlético Monarcas Morelia. Jo crec que en aquest cas sí que té més mèrit, no?
Més mèrit, més pes.
Més mèrit, i a més, una curiositat. Va ser el primer any que jugava a la Lliga Mexicana Femenil, és a dir, de noies, i va ser el debut d'aquesta lliga i a més de la noia o de la nena adolescent de 12 anys.
De la preadolescent gairebé, sí, sí.
Que és flipant. Aquests han estat els més joves en debutar, però que després no han arribat a cap lloc. Els dos futbolistes més joves en debutar i qui han arribat a l'èlit del futbol són...
En primer lloc, el famós futbolista colombià James Rodríguez, que va debutar amb 14 anys a l'Envigado Futbol Club. La resta és història. La veritat és que va estar jugant a Europa amb el Porto, després al Mònaco, on va destacar molt i va despertar la mirada de tots els grans d'Europa, però que finalment va acabar marxant al Real Madrid. L'equip blanc va aconseguir guanyar dues Champions, dues Lligues i una Supercopa d'Espanya.
Va, bueno, una carrera molt, molt meritòria, una carrera amb molts títols. Ara mateix està sense equip, va acabar contracte amb l'Olympiacos, van arribar a un acord, no sabem ben bé com està la situació, però clar, ja té una edat i potser no té el mateix nivell, però és brutal. I el segon cas, el famós Kun Agüero, l'argentí. I és que fa uns anys Óscar Ruggeri dirigia Independiente i va prendre la decisió de portar la banqueta a un jove que l'estava trencant a les inferiors de l'equip amb 15 anys. Però va fer el salt aviat a Europa i el primer equip on va venir va ser a l'Atlètic de Madrid. Després va anar-se al Manchester City, on allà es va tornar un dels millors de la història del club i, a més, el davanter estranger amb més gols de la Premier League. El seu últim equip va ser el Barça, però no va poder acabar la temporada i es va retirar per problemes cardíacs. Però per mi la història i la carrera de Kun Agüero ha estat molt millor que la de James Rodríguez i no es veuen molts casos on els futbolistes debuten amb una edat molt, molt temprana, no podríem dir, i després triomfen. I jo crec que aquests dos casos de James Rodríguez i Kun Agüero són els més destacats, perquè després hi ha pocs.
I jo et volia preguntar, Òscar, abans de que acabis doncs aquesta secció, tu què penses que passarà amb Lamine Yamal? Creus que realment triomfarà? Creus que té el que es necessita tenir per triomfar?
La màgia la té, ho vam veure els primers minuts davant el Betis.
Uh-huh.
Però és molt jove, i ara Jorge Méndez, el seu representant nou, que ja és un representant d'èlit.
Uh-huh.
Esperem que no se li pugi al cap moltes coses,
yeah,
que continuï la seva progressió. Ja han dit des del Barça que volen anar tranquils, i si és com el cas de Gavi i Pedri, doncs encantat, i mira, ja tenim una joia, no?, pel futur.
Nova York s'ha tornat a vestir de vermell per una de les gales més emblemàtiques de l'any, la Met Gala.
Per aquells que no sabeu què és la Met Gala, realitzada al Metropolitan Museum de Nova York, d'aquí ve el nom, és un dels esdeveniments de moda més importants del món. Reuneix a tot tipus de celebritats, des de les Kardashians fins a Lizzo o Penélope Cruz, i està caracteritzada pels extravagants outfits dels famosos i famoses. Cada any es ret honor a un tema o persona i es reuneixen fons per la realització d'exposicions i publicacions sobre moda. La gala benèfica d'aquest any tenia com a tema el dissenyador Karl Lagerfeld, director creatiu de Chanel, que recentment va morir.
Exacte, Karl Lagerfeld va morir el 2019 i, bueno, un dels outfits més curiosos d'aquest any, com que sempre és tradició comentar-los, ha estat el de l'actor Jared Leto, que ha volgut homenatjar el dissenyador alemany vestint-se del seu ésser preferit. Saps qui és?
Ésser preferit?
Ésser preferit.
Elefant.
Doncs no, l'ésser preferit de Karl Lagerfeld era, i sense lloc a dubte, la seva gata Chupet. Oh. Literalment es diu Chupet i, bueno, Leto...
Pensava que era això dels nens, el Chupet.
I Leto, quan ha arribat a l'alfombra vermella, no ha revelat la seva identitat perquè tenia el cap de gat posat, i després s'ha descobert la cara i s'ha abraçat amb Anne Hathaway, que naturalment doncs no l'havia reconegut.
I anava de gata també? Anne Hathaway?
Ella no, de fet, Anne Hathaway anava guapíssima amb un vestit blanc, que de fet ha estat una de les més... d'un dels outfits que més ha agradat de tota la gala. I res, bueno, de fet, el que volíem comentar-vos és que ha estat un outfit molt comentat, el de Jared Leto, que, si no l'heu vist encara, us recomanem que aneu a internet i el mireu, perquè és una còpia idèntica del seu gat real. I, bueno, de fet, es diu que Lagerfeld doncs li volia deixar a la seva gata tota la seva fortuna.
Mm.
Però que li va ser impossible, ja que
és il·legal. Jo crec que t'estàs confonent en això.
Ah, sí?
Sí, perquè jo vaig tenir... Bueno, em va arribar una notícia de que Karl Lagerfeld volia deixar tot el seu patrimoni a Els Carrilleros.
Ah, sí?
Sí, però, a veure, ostres, no volia dir-ho, però, clar, donada aquesta confusió, doncs ho vull aclarir. L'artista i productor porto-riquen Jayco debuta el nou himne de l'estiu, Mami Chula, al costat de Quevedo. Aquesta recent estrena ressalta la vida rockstar del músic Jayco. Hoy conmigo te vas, baby, la siesta de ser party, que estás separada, pues entonces once, once y se nota. De aquí te va en Eva, tú lo sabes, por eso fue que viniste a preparar. Hey, mami chula, solo
Terrero ja té nou senzill i s'anomena Clavaito, on converteix cançó amb Abraham Mateo.
Fins aquí el Connectats a les xarxes d'aquest divendres i us esperem la setmana vinent.
Doncs sí, com sempre, ens tornem a veure la setmana vinent amb moltíssimes més notícies, més entreteniment i, com sempre, moltíssima més ràdio.
Que vagi molt bé. Adeu.
Que vagi molt bé el cap de setmana.
Adeu,
adeu. Adeu,
adeu. Sí, i aunque no me creas, sigo tras de ti. Y yo, relitorial cuando te busco. También soy yo el que te llama en oculto.
Y me sonríe.
Y sigue esclavadita, tan clavadita.